Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot.
Com estàs?
Com està la teva World Tour de presentació? Et vaig sentir ahir al suplement, que vas anar a un altre programa a parlar del llibre.
Et vaig ser una mica infidel.
No, és que no voldria parlar de mi en aquest programa.
Perquè, escolta'm, el nostre programa no l'hem de fer servir per parlar amb el llibre, i si el suplement considera que és interessant, doncs allà que hi vaig, sempre que em cridi l'Escapa, allà hi vaig.
Quines entrevistes més precises que fa el Roger Escapa, m'encanten.
Molt precises.
Sí.
T'he de dir que va ser una entrevista molt bonica, que vam tancar el cercle, que la podeu recuperar a l'app i al web de Catalunya Ràdio, que de moment és del més escoltat ara mateix al web de Catalunya Ràdio.
Mira, ja ho ha dit, ja ho ha dit.
Ah,
ja
s'ha deixat caure. I la Melero, nen, que vinc de la Melero.
Què dius ara?
És que aquesta dona és un 10, en
no,
tot.
La Melero, sí, la Melero, sí.
Heu de posar la Melero a la tele, la mutegeu i ens poseu nosaltres a la ràdio.
També la Melero?
Buah. Entrevista,
no?
De 10, la Melero.
Fantàstica.
Jo la recuperaria també.
Molt bé, perfecte. Que vingui un dia ell aquí, també.
Ai, tant de bo, seria molt guai, fer un cross-post.
Bona, a una d'aquestes trobades que hem de fer.
Alguna cosa farem amb la Melero.
Ella, sí.
Ai, senyor, si avui és dilluns, el control tècnic i tenim, com sempre, el mestre Albert Joder i a la peixera la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discipio. I avui us portem una solució sobre la nostra salut. S'acosta el bon temps, comença a fer cap al sol, la gent comença a fer tonteries. Avui parlem de dietes miracle. Funcionen o no funcionen les dietes miracle? Serveixen per perdre pes o només per matxacar-nos? Quantes dietes existeixen? Quan comencem una dieta, quant de temps l'hem de seguir, aquesta dieta? Quins són els perills de fer aquestes dietes miracle pel nostre cos? Hi ha algun benefici? En aquest sentit, fa uns dies es va emetre el reportatge al 3CAT a dieta, el podeu recuperar també al 3CAT, del 30 minuts, que posa el focus en persones que segueixen les dietes més de moda. El documental, la Clara Joaquín, cap de la secció d'endocrinologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, subratlla la importància de cuidar la salut alimentària.
L'important és saber la quantitat de greix i múscul i com funciona aquest greix. El greix que no funciona correctament és aquell que està dins de la panxa, que està entre els òrgans, i per tant aquest greix pot donar lloc a diferents malalties, no? Com és la diabetis, la hipertensió, el fetge gras, pot produir doncs, dany al ronyó, i per tant no només un problema estètic, sinó problemes mèdics.
Problemes mèdics, això ho diu la Clara Joaquín, que avui ens acompanya a l'estudi de Catalunya Ràdio. Hola, Clara, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, moltes gràcies per convidar-me.
Molt de dilluns, no? Tu estàs amb bona cara, tu.
Sí, una mica de dilluns, però bueno.
Ah, una mica de dilluns, dissimula molt,
fa
molt
bona
cara, eh?
Sí, sí.
Estem obsessionats en fer dieta, Clara?
Bé, és que el sobrepès i l'obesitat és un problema, no? En principi, més de la meitat de la població catalana té sobrepès o obesitat, és a dir, que és una malaltia crònica que ens afecta a molts catalans.
I ara et preguntaré, així pel boc gros, a què es deu, bàsicament? És un canvi en la nostra alimentació, en els hàbits? És molta gent ho atribueix també als transgènics, als ultraprocessats, o és un combo de tot?
Realment és un combo de tot. Té molts factors, no? Hi ha unes causes genètiques, hi ha gent doncs, que doncs, té alteracions hormonals, però també, doncs, evidentment, tot la nostra vida plena d'estrès, d'ultraprocessats, tot el canvi que hem fet a nivell dietètic, cuinem menys, mengem més aliments preparats, tot això doncs, porta que, junt amb una base genètica, acabem doncs, tenint aquest sobrepès o aquesta obesitat.
Mira, començo amb una verificació. Últimament us haureu trobat, la gent que sou a casa, Instagram, sobretot, ple de posts que et diuen, sobretot dirigit a senyores, dones de la meva edat, 35-40, que et diuen, escolta, si no t'aprimes, no és que no facis dieta, sinó que el teu cos està en estrès permanent, per tant està activant el mode supervivència i per això no deixa anar, no allibera els greixos. Veritat o mentida?
A veure, mentida o semi-mentida, no? Realment l'estrès no ens ajuda gens a tenir un control de pes correcte, perquè tampoc tenim una alimentació potser més emocional, no? Mengem amb més estrès, més ansietat, més ràpid, no donem el temps al cos a sentir doncs, aquesta sacietat, i per altra banda doncs, el cortisol contínuament, no, endogen que secretem, doncs, fa que aquest greix s'acumuli a zones com la panxa, no? I llavors donar més complicacions després.
Ara és dir, no donem temps que tinguem sensació de sacietat. És a dir, des de que ingerim fins que diem ja en tinc prou, passa un temps? Quin temps? Quants minuts?
Doncs nosaltres recomanem que no es faci un àpat en menys de mitja hora. És a dir, que hi ha gent que menja en 10 minuts, molt ràpid. Clar, el nostre cervell no té temps, no, a que s'absorbeixin els nutrients, que es fabriquin les hormones corresponents i vagin als centres de sacietat. Per tant, hem d'intentar menjar lent i menjar mínim en 25-30 minuts per tenir aquesta sensació de sacietat.
Allò és el que justifica moltes vegades, no?, que anem a un restaurant i triguen molt entre el primer i el segon i ja se m'ha tancat la gana. No és que se't tanqui la gana, sinó que el teu cervell diu ja en tens prou.
I tant.
Uau.
Que gros, eh?
Això t'ha passat a tu?
No, no, que m'agradaria saber ara si la gent de la nostra comunitat si inverteix aquests 30 minuts a l'hora de dinar.
Mira, digueu-nos-ho.
O de vegades amb 5-10 minuts, no? Allò que dius, hem menjat alguna cosa ràpid perquè no tenia massa temps.
Mira, molt interessant, com que avui parlem de dietes, us fem una doble pregunta. Quina dieta heu seguit alguna vegada a la vida? Digueu-nos-ho a través de WhatsApp, a través de trucada, i també quant de temps destineu a això, a menjar? Doneu temps a que el vostre cervell processi la sensació de sacietat?
Ho poden fer amb les vies de contacte habituals, ja ho sabeu, al telèfon del directe, al 93201-7474, i després al mòbil del programa, que ja teniu guardat allà com la solució de l'Hisenda Carot. Feu, ho guardeu a contactes i així és més fàcil, i no feu trucades d'aquelles que intenteu guardar, però truqueu o envien una nota de veu que nosaltres en directe doncs, no les podem comentar, al 677-38-77-19.
En aquest 30 minuts, ara que comentàvem, també hi surt el cuiner Pep Noguer, company d'aquí de casa nostra, deia això.
La setmana que ve em toca anar a l'endocrí, tocarà fer analítiques i a partir d'aquí valorarem això. Els que ho han de dir són la gent que es dedica professionalment a la salut.
Sí, això m'ho menjaria tot, però ara amb 3 cullerades ja faig prou. El que passa que al meu cap encara cuino com si tingués una gana normal.
Pep Noguer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Fantàstic. Mira, tu vas al suplement i jo vinc a la solució.
Així m'agrada, clar que sí.
És veritat, és
veritat. I farem així una cua eterna, saps?
Sí,
que només parlarem entre nosaltres.
Exacte.
Escolta'm una cosa, Pep, encara segueixes cuinant com si tinguessis l'antiga gana?
T'ho juro, em sembla. Sí, sí. I de fet, mira, m'acaba de passar avui mateix que encara demano com la gana que tinc mental i llavors em deixo el plat. I llavors és allò, tu saps què vol dir allò a venir aquí a 200 metres de Catalunya Ràdio i anar amb la parpicera de que no m'he acabat el menjar?
Oh.
Com un nen petit. Ara t'ho guardaran per sopar, eh?
Sí, clar. No sé, bueno, no, mira, aniré a berenar aquí al microones de la ràdio.
Escolta'm, clar, ara el Pep parlava això de la gana. La gana es regula?
Home, la gana es regula. Hem d'aprendre també, no?, nosaltres a regular la gana. Evidentment, doncs, si fem servir aquests fàrmacs que ens ajuden a controlar la gana, doncs ho tenim molt més fàcil. Mm. Però sí que és veritat que en general hi ha gent que li costa molt, no?, per temes hormonals, que no té aquesta sensació de sacietat.
Clar, és que aquí anem a la mare dels ous. No estic fent promo, eh? Ferran, que tu ara em diràs, estàs fent promo del llibre, no va d'això.
No, però, no estàs fent.
No.
Gens.
Ah, la gana. Jo, de vegades, quan he anat... jo també tinc un problema de tiroide, ara ho deies, no?
Exacte.
Vas a l'endocrí i et diu, no, és que això, amb això ja en tens prou. Ja, però és molt difícil lluitar contra la sensació de gana.
Sí, és molt difícil, no? A veure, la tiroide no. Molta gent pensa que el tiroide és la mare de tot i realment no, perquè si està ben controlat, doncs no ho és, no? El que passa que nosaltres genèticament potser estem més predisposats a tenir altres hormones, com la leptina, la grelina. No hi ha altres hormones que, de moment, doncs que ens donen la sensació de sacietat o de gana i el fet, doncs, de que tinguem més resistència a aquestes hormones fa que no acabem de saciar-nos, no? Mm-hmm. Llavors...
Doncs... I és reversible? És a dir, podem menjar algun suplement per tenir la sensació de gana més controlada? Que ens proporcioni
suplement
leptina,
ara
deies?
No. No hi ha res estudiat fins al moment. Realment, doncs, hi ha aquests nous fàrmacs que sí que ens ajuden a controlar aquesta sensació de sacietat, no?, a nivell hormonal. El que passa que si nosaltres estem predisposats genèticament, això és una cosa crònica i, per tant, hem d'aprendre a viure amb això.
És que és fort, però jo sempre dic, deixar de fumar, clar, tu deixes de fumar.
d'arrel, i no necessites, no? Però menjar és allò del control, oi, Pep?
Sí, però mira, hi ha allò dels dos gots d'aigua abans de menjar, que allò funciona bastant bé.
Ah, sí, perquè t'omple l'estómac.
Clar, t'omple l'estómac i després dius, menjo una miqueta menys. I així a l'hora de dinar ja no prens aigua, no? Que això és una de les coses que m'ha costat més, eh?
No prendre aigua.
Jo sóc d'aquells que sempre amb el menjar prenc aigua i m'agrada i això de beure abans i a l'hora de menjar intentar, saps allò, menjo més ràpid perquè puguem beure després.
Ah, amic.
Són coses aquelles que passen.
Saps? Per què això de no beure aigua durant els àpats, Clara?
Jo crec que realment no té cap sentit, no? Jo crec que s'ha de beure al revés. O sigui, si bevem aigua durant els àpats, doncs encara tenim més sensació de sacietat. És a dir que...
Ho pots fer, Pep.
Ho puc fer, fantàstic. M'encanta aquesta doctora.
En Pep Noguer és cuiner, ja el coneixeu, és divulgador gastronòmic, el podeu sentir sempre a la Fonda, a Catalunya Ràdio. En Pep va començar a fer una dieta anomenada keto, de cetogènica, bàsicament, però vas passar al low carb, ara es diu tot en anglès, però és baixes calories, eh?
Exacte.
De seguida sabrem què volen dir aquests conceptes, però per què vas voler posar-te a dieta?
Mira, primer de tot, perquè feia més de 40 anys que ho havia de fer-ho, és a dir, jo sóc de vida, saps? És a dir, jo visc a pagès, sóc d'aquells que nosaltres al rebost hi tenim les botifarres allà penjades, els fuets, les llengonisses, les
baiones... Com has anat a dinar, punyetero, que la resta no.
No heu dinat?
No. Estem morint aquí.
Estem en una zona que hi ha molta gent d'allò anglesos i americans, jo pensava, mira, aniré a Catalunya Ràdio a dinar a 12:45, que és el que fer. Només he trobat un d'obert a 12:45, eh?
Només un, eh?
Sí, l'altre tot tancat, eh? Però vaja. Però no, és, jo sóc de vida, sempre he sigut, diguem-ne, he tingut un sobrepès i, evidentment, obesitat, i havia d'arribar algun moment que ho has de deixar-ho. I deixant-ho, què vaig fer? Doncs, primer de tot, a vegades no n'hi ha prou amb va, ho faria estar. Jo vaig fer un petit canvi a la meva vida professional, deixant una feina que em portava 4 hores de cotxe cada dia, i vaig dir, home, doncs ara és el moment de fer-ho, no? I a més, com que els nivells de glucosa, saps, de la insulina ja pujaven una miqueta, i en vagila que acabaràs diabètic. I quan vaig sentir la paraula diabètic, vaig dir, ara és el moment.
A tu la por et va portar a fer dieta, eh?
Sí, i de fet, va ser això, va ser, no sé què va ser primer, l'ou o la gallina, no? Si vaig decidir posar-me amb aquestes injeccions setmanals per al tema del pes o per al tema de no arribar a diabètic, no? La veritat és que tant per una cosa com per l'altra, mira, veus, a la tele deien allò de ara haig d'anar amb l'endocrí i faré les analítiques, i ja les tinc fetes, i t'haig de dir que a mi les analítiques, mai havia tingut unes analítiques
tan bones,
millors com això de fetge, de ronyons i això. Clar, això a mi, jo sempre dic el mateix, això t'ho ha de fer un professional, i evidentment que tu et passi una cosa o una altra no vol dir que a tothom li passi igual.
Mira, ara parlarem d'aquests fàrmacs famosos, que sembla que cada vegada s'estan democratitzant més, sobretot de cara, si la gent ens està escoltant, quins perfils han de tenir per poder anar al metge a sol·licitar una miqueta d'ajuda, sobretot en aquest control de gana. Una persona que ha fet totes les dietes del món és el col·laborador de la tarda de Catalunya Ràdio. Cada divendres el sentiu buscant el poble més feliç de Catalunya. Un aplaudiment molt fort per en Xavi Pérez d'Esquerra, sisplau. T'aplaudeixo per col·labor de la tarda, no per les dietes que has fet, que les has fet totes.
Bé, totes.
Quantes?
Bon, mira, tinc un llistat que us ho vaig...
Ojo, quan... ho has de posar en un güe, cada vegada que digui
Marta Romagosa. Marta Romagosa, que no cal que faci programa també avui, no? Que estaràs tota la programació.
Tan llarg, si li havia enviat un àudio a l'Elisenda la setmana passada, no el va acabar. Em va dir, Xavi, no he acabat l'àudio, però ja pots venir a explicar-ho tot.
Tal qual, eh?
Quina tàctica. Però
sí. A veure, jo vaig venir d'Estats Units, que vaig estar vivint allà un any sencer, i suposo que allà el tipus de menjar és tan diferent que em vaig engreixar.
No, suposo no. És que allà tu els hi demanes una salad, una amanida...
Sí.
plana, sense res, i no els explota el cap. No entenen què vol dir oli. Com que oli? No.
I clar, em vaig engreixar moltíssim. O sigui, moltíssim. Tant és així que vaig fer una dieta proteica. D'aquesta sí, està regulada per metge i tot això.
Proteica és la keto? No.
És tot de proteïna.
Tot proteïna? Això és la keto?
Depèn, no? La keto són riques en proteïnes i molts greixos, sobretot molts greixos, o igual vas fer una baixa en carbohidrats, rica en proteïnes...
No, zero carbohidrats, zero sucre,
doncs
zero tot,
keto.
Que entres en cetosi,
els
ronyons treballant molt fortament, el pàncreas es queda com anul·lat i adormit, i llavors perds molt ràpidament. O sigui, la dieta miracle funciona? Sí, però temporalment, perquè vaig agafar l'efecte rebot.
No.
O sigui, del 140... vaig arribar a pesar 142 quilos. O sigui, ja,
això
ja
amb el rebot,
no era
eh?
Per...
Com? Amb el rebot.
Amb el rebot, sí. O sigui, ja no era per... que m'és igual perquè el cos normatiu, si no era perquè em feia, no em podia acordar les sabates, els genolls em feien mal, alguna vegada em quedava clavat, o sigui, era una qüestió més de salut, no? Com deia en Pep, que no podia ser. Llavors, a sobre vaig deixar de fumar.
Tota la vegada, hosti, nen,
o sigui, ja menjava per ansietat. O sigui, no, ja no, vaig dir no, prou. I vaig començar a fer una sèrie de dietes.
Ai.
Jo les dic, però no les feu a casa vostra.
No les
vostra,
feu. Sobretot, no feu el que està a punt de dir Xavi Pérez Esquerdo.
Vaig fer un que era de meló, pressa, copinya amb almíbar abans de dinar, perquè diu que hi ha tot de sucre i llavors, no sé...
Et puja la glucosa, insulina, els ulls se't posen al revés...
I ja està, i llavors no tens gana. Què, dolenta, no, senyora Clara?
Home, sí, dolenta. És que no cal que t'ho digui la Clara, jo t'ho dic jo, perquè sé que estava genada.
Oh, però tu saps el que era, això?
Sí, clar, què més?
O sigui, eren les postres abans de dinar. Després la del pollastre a les 24 hores.
Només pollastre
a l'as? Tu saps què és esmorzar un pollastre a l'as?
Sí, nen, però t'havies de fotre una garrafa de 18 litres cada vegada, perquè la llengua et devia quedar com l'amiant.
Boníssim, esmorzar mitges... Era tot el dia... És igual, l'hora que fos, això, cada mitja hora que diu ella, doncs cada mitja hora pujar pollastre a l'as.
Però aquí sovint passa, no?, que amb aquestes coses fake, perdona'm, Xavi,
sí, sí.
Potser hi ha la base de que la tiroide mai no pari, no?, si et fan ingerir cada mitja hora, que potser hi ha alguna base de veritat o no?
Home, el cos està preparat per tenir períodes de dejú. Per tant, exacte, no? Cada cop més anem a menjar 3-4 àpats al dia i no, perquè si no, contínuament estem fabricant insulina i això fa que doncs, l'insulina és una hormona anabòlica, vol dir que fa greix, fa... Llavors, és dolent en el tema pes.
Per tant, hem d'aturar, és a dir, el cos ha d'estar un temps sense menjar, unes hores sense menjar.
Exacte.
Deixem descansar la nostra tiroide, eh?
I tant. Bueno, més que el tiroide, el nostre pàncreas, el nostre...
D'acord.
Tot.
Xavi,
tot.
Què més?
Més la sopa miraculosa, que era la cremaguer greixos, tomàquet, ceba, apicol i pebrot.
Però què feies? Això bàsicament era drenar líquids, no?
Bueno...
Sí.
I només sopa?
Sopa, només sopa. Llavors, clar, estaves tot el dia pixant,
sí, clar.
Però, és clar, si no t'entrava un vestit que havies d'anar a una boda aquell cap de setmana, acabaves entrant. Però ara, acabava la boda que disparaves els botons als nuvis.
Home, imagina't, ho recuperaves tot per triplicat.
Sí, cert. Sí, sí. No? Jo dic el que he fet.
Endavant, més.
Soc sincer. Mira, que deu ser això de crema greixos, és això, no?
Bueno, no? Clar, evidentment, si realment menges molt poquetes calories i si menges tot una sopa, al final són poques calories i al final acabes fent cetosi.
Ah, que és la mateixa base que la proteica.
Després la de la zona, que diu que fan estrelles de...
Espera, no me l'expliquis. Ara m'expliques la de la zona aquesta. Deixa'm saludar la Núria. A veure, Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has fet alguna d'aquestes dietes del Xavi Pérez Esquerda?
Bueno, no, això tan estrany no, però...
Escolta. Amb tot el respecte.
Amb
tot el respecte, vull dir, no.
Amb respecte, però...
Sempre m'han fet molta por i molt de respecte amb aquestes coses, i em fan por i tampoc no n'hi ha per tant. Jo sempre he tingut molt de sobrepès i vaig fer moltes dietistes i sí que he fet el dejú intermitent, que em marejava molt, sí que he fet acupuntura i he fet moltes dietes. I sí que m'aprimava, però quan ho deixava tornava, bum, a engreixar-me una altra vegada, no? I tenia ansietat i al final el que millor m'ha anat, i no sé si és el més saludable, però és que jo ja fa un any i alguna que vaig amb una noia que m'ajuda a menjar bé. Vaig fer un canvi de mentalitat, faig més esport, em fa dormir un mínim de 8 hores, bec molta més aigua, i no pico entre àpats, i mica en mica m'ha anat deixant el sucre, que em va costar molt, i ja no menjo sucre només que al cap de setmana a nivell excepcional, i a la nit mirada no menjar tant d'hidrat de carbó.
Jo tinc una pregunta, Núria, i no portes, no tens gana? Has aconseguit controlar la gana? En tens menys?
No, en tinc menys. M'ha donat moltes coses alternatives per si m'agafa ansietat, que jo en tinc més a la tarda, per exemple, perquè estic per casa fent teletreball i llavors quan tinc... Però bueno, ara, curiosament, si vaig a picar alguna cosa, vaig a picar una mandarina, no vaig a picar xocolata.
D'acord.
I llavors els meus plats sempre han de tenir pues, una mica d'hidrat de carbó, no massa, verdura sempre i la proteïna.
D'acord. Que seria una dieta equilibrada que vindria a ser el que volem que us quedeu al final d'aquest programa, eh? Que les dietes miracle, com diu el Xavi, és que has fet el resum perfecte. Funcionen, sí, però quan la deixes et fot una hòstia
grossa,
que no la veus venir.
No.
Amb tot el que, amb tots els efectes col·laterals o nocius d'haver posat el teu cos al límit, perquè ara en parlarem amb la doctora. Posar el cos en cetosi, no sé fins a quin punt mantenir aquesta cetosi durant mesos i mesos pot ser positiu. No sé fins a quin punt una dieta ultra astringent pot ser positiu pel cos. T'agraeixo molt la teva trucada, Núria. Una abraçada, bonica.
I només comentar-te que a mi les analítiques no em sortien bé, tenia el fetge gras, i des que faig això, que és el menjar saludable per tota la vida, m'ha sortit superbé les analítiques.
Veus?
I m'he quedat amb això.
Gràcies, Núria. Petons, bonica.
Vinga, una abraçada.
Adéu, adéu.
També t'he de dir que si tens fills a casa, és impossible fer verduretes, amanidetes i cremetes.
Només si són menors com el meu, molt menors. És a dir, quan tenen 9 mesos i encara es poden queixar.
Com estan de bones les papilles. Si no s'ho ha acabat, fas tu de cubell d'escombraries.
De cotxe escombra.
Sí, senyora, és això, eh?
Diu un amic que té 3 fills que diu, jo fa 4 anys que només menjo sobres i sobreviu amb les sobres. A veure, la dieta de les zones.
La de la zona que diu que és la que fan els artistes de Hollywood, que són grapadets, com, per exemple, un terç d'hidrats de carboni, un terç de proteïnes i un terç de greix.
Harvard, no? El plat Harvard.
Sí. Però això està bé, no?
Sí, sí. Molt bé.
La de les zones de tornada, la de les zones.
Sí, sí.
Alguna altra d'aquestes surrealistes?
La surrealista d'altra que tinc és... Bueno, vaig comprar-me unes cremes reductores, que sí que fa molta calor. No ho feu a l'estiu, això.
Cremes reductores, eh?
Sí, sí, tu vas a la secció d'homes del supermercat i veuràs unes cremes amb uns abdominals i jo dius, jo vull ser aquest senyor.
Sí, posi'm en 5, no?
Sí, 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 i te les poses.
Mira, m'agafa el riure, però en realitat és dramàtic perquè al final això respon al que comentàvem divendres, que parlàvem de la pressió estètica, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir, fem broma, perquè no ens queda un altre i tu i jo ens dediquem a fer broma, eh?
Sí, senyor.
Però, hòstia, ens fotem unes matxades.
Jo vull tenir aquest cos, em poso aquesta crema i ja veuràs tu!
Que em converteixo en aquest senyor.
Doncs no hi ha hagut manera.
Més? Entens més?
Em vaig comprar uns aparells electrònics.
Espera, ara m'ho expliques. Anem a la publicitat i ara m'explica això dels aparells electrònics, perquè, vamos, és que no se li van arreixar les celles de miracle.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Quantes coses a parlar, de veritat. Passa un minutet de 2:15 del migdia, estem parlant de dietes, aquestes dietes miracle. Ho estem fent amb en Pep Noguer, cuiner, company, ja ho sabeu, de Catalunya Ràdio, amb la Clara Joaquín, endocrina del Trias i Pujol, i amb en Xavi Pérez Esquerdo, comunicador, company de la tarda de Catalunya Ràdio. A veure, Xavi, ara seguim amb les teves coses. Ho havíem deixat amb alguna cosa teva?
Els aparells electrònics.
Això, els aparells. Foli.
Mira. Escolta,
davant,
jo vaig veure que anunciaven al Teletienda...
Sí. Que el Teletienda no ha mentit mai a la història.
Mai.
Jo m'ho trago tot, el que fan a la ràdio i a la tele, jo m'ho empasso. Llavors, tu et posaves com una mena de ventoses aquí a...
Els abdominals.
Els abdominals, sí. I tenies unes regulacions que anaven fent com electrodes que anaven passant electricitat.
Estic veient que ara ens dirà, acabarà la història dient que no té melic, perquè se l'has borrat, eh?
I clar, petava i feia un pessigolleig, com si fessin pessigolles.
D'acord? I tu vas fotre el màxim.
I vas dir, ja veuràs, 6 mesos, que en 6 dies tinc aquests abdominals. I em va fotre una contracció a la...
Com una tàsser, com una tàsser.
No em vas, foll.
Ajudeu-me, però em vaig quedar així clavat en contra...
Clar, i aleshores no menges, però perquè l'estómac s'ha tancat del susto.
Sí, sí, vaig dir prou, ja està.
Per favor, els electrodes d'en Xavi Pérez Esquerdo. A tot això, fora de micro, fèiem unes reflexions molt interessants que ara m'agradaria recuperar. Abans, però, el 677-38-77-19, heu fet dieta. Quines dietes miracle heu tingut la gosadia de fer? Ens ho podeu dir. També quant de temps dediqueu a menjar, perquè ja hem dit, la doctora ens ho ha dit a l'inici, necessitem un temps prudencial entre que ingerim fins que el nostre cervell rep aquesta sensació de sacietat.
Ja ha dit 30 minuts, oi? Ha dit mitja hora.
20 minuts 30, 25-30.
Sí. Si doncs no la Mercè, em sap greu dir-vos, que normalment sempre menja en 4 o 5 minuts.
Ostres, Mercè.
Clar, jo li he demanat, perquè si menges un manar...
Mercè, que ets un aspirador?
No, si menges anacards, doncs imagina't, és poquet, no? Però si menges una fideuà, en 4 o 5 minuts. És a dir, no és el mateix petit que un plat de llenties. 4 o 5 minuts, i això és el que acostuma a dinar.
Ostres.
Va massa ràpid. Diu, ja ho sé que vaig massa ràpid. Sí, una mica ràpid, potser sí que vas. L'Anna diu... Entre 15 i 20 minuts, aquest seria el llindar una mica, que cap de setmana, mitja horeta. I el Ramon diu que té un problema, que l'única dieta que li funciona és tancar la boca, perquè té un problema, que és quan va a casa de la sogra, que ai, cuina molt bé, no es pot contenir i menja molt sovint. I la Pilar té una pregunta. Diu, amb la menopausa trobo, tinc la sensació, que m'he engreixat més. Quina dieta seria la més recomanable i adequada? Quins hàbits serien els més saludables?
Clara, doncs sí, té raó, la menopausa fa que ens engreixem més, però sobretot que es redistribueixi el greix, és a dir, va tot cap a la panxa. Llavors, i és aquest greix dolent, no?, entre les vísceres. Llavors, dieta, doncs, sobretot, la menopausa, comença a fer exercici físic de força i combinat amb el cardiovascular, perquè perdem massa muscular i això és el que ens fa la despesa energètica.
Mm-hmm. Ah, la força, eh? Per la tant, força. Aquesta moda dels exercicis de força, bé.
Sí, bé. I sobretot a partir de la menopausa, és a dir, que hem d'intentar no perdre més massa muscular. Mm-hmm. I després, evidentment, doncs, fer una dieta equilibrada i que doncs, baixa amb greixos saturats, etc. Dieta mediterrània, que realment és el que...
Ara en Pep ho deia. Tu deies, Pep, no es tracta de fer dieta.
Clar.
Es tracta de...
És que el que hem de fer és canviar aquest concepte. És a dir, no pot ser que seguim dient-li dieta al segle XXI. És un sistema d'hàbits alimentaris. És a dir, el que hem de fer no és em vull aprimar i faig dieta. No, el que haig de fer és canviar la meva manera de menjar. Jo segueixo menjant fuet i botifarra. No. Ara, clar, em menjo molta menys. És
no dir, cada dia per esmorzar, diguem-ne.
Jo què he fet? He canviat els meus hàbits alimentaris. En lloc d'esmorzar cada dia un pa amb tomat amb botifarra i fuet i de tot, doncs això sí, ho faig, però em faig molt poquet. Un de petit i no cada dia.
De
no?
Petit, Pep.
No. Quan pares, no?
Mira, cal petit, eh?
Avui m'ha passat una cosa.
Explicant, no sembles tu, Pep.
T'ho juro, és que no ho semblo. Avui em passa una cosa. Avui a 11:45, quan venia cap aquí, dic, hosti, tu, que no he esmorzat. He anat a fer gimnàs, això sí, que ara diuen de la força, que diu la doctora.
I vas en dejú a fer gimnàs.
He anat en dejú a fer gimnàs. I saps on s'ha quedat el batut aquell que hi he posat un tall de pinya? No, hi he posat una poma, un kiwi, una proteïna molt bona d'un amic meu de Torelló, i s'ha quedat a dins el cotxe, és a dir, i no torno el cotxe fins demà, llavors això allà fermentarà. És que no me n'he recordat perquè no tenia gana. M'ha vingut allò, la sensació de gana, a 11:45, quan he dit, hosti tu, que haig d'anar amb l'Elisenda, haig d'anar a menjar alguna cosa, i sort que he trobat aquí, però és que si no, no tens aquella sensació de gana. Llavors, què hem de fer? Hem d'aprofitar que en lloc de dir-li dieta, li hem de dir hàbits alimentaris, hem de canviar... Perquè, clar, què passa? Mira, molta gent em deia, no?, arran del programa, ja ho veuràs, tu ara estàs amb això de les injeccions, però ja veuràs que quan t'ho deixis...
Ara no te les prens?
Sí. Jo una vegada a la setmana i ja està, eh? Però és igual, et diuen, ja veuràs que quan et deixis les injeccions aquestes, tindràs l'efecte rebot. Dic, escolta-me, totes les dietes tenen efecte rebot. Per què? Perquè tu fas dieta i quan deixes de fer dieta tornes a voler menjar com abans. Llavors, totes tenen efecte rebot. El que hem de fer és no tenir aquest efecte rebot, no voler primar-nos 20 quilos en 4
però
mesos...
Però encara que deixis les injeccions que dius tu, al final els canvis en la teva alimentació ja estan fets.
Clar,
per tant, hi haurà un rebot. Home, suposo, si tens més gana, menjaràs més.
Bueno, i si segueixes volent fer una vida com la que feies abans, no?
Xavi, tu has provat aquestes dietes?
Les injeccions? No, sí. No les, o sigui, però jo abans d'entrar li he dit, però tio, però això val molt car, val molts diners, no, això, no?
Jo de broma li he dit, a mi em surt més econòmic, perquè clar, jo quan vaig a menjar, a mi m'agrada menjar, i clar, i m'agrada menjar bé, a més estic fent una guia de restaurants, llavors sí, ja m'entens, no? Home. Llavors... Què fas, doncs?
Jo vull anar amb tu, aquesta guia.
Vine.
No, vaig per tots Catalunya buscant el poble més feliç.
Vull anar a buscar el poble més bo.
Si el feliç vol ser ell.
Actualment, aquests fàrmacs, tu ara fas bé de preguntar-li, perquè només està finançat l'Ozempic, però per casos d'obesitat amb diabetis. Els altres, a veure si ho dic bé, Mounjaro i Wegovy, no estan finançats i costen entre 200 i 400 euros mensuals de mitjana. Per tant, també hi ha la reflexió al darrere que, al final, el control de l'obesitat comença a ser un tema de classe social, també, perquè a veure qui es pot permetre 400 euros mensuals. En Francisco Tinaones, president de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició, deia això.
Afecta más esta enfermedad a niveles socioeconómicos más bajos. Si estos fármacos no se los pueden financiar, pues todavía va a haber más diferencia entre niveles socioeconómicos altos y bajos.
Respecte als fàrmacs, a qui se li prescriuen aquest tipus de fàrmacs? És a dir, has de ser, has de pesar més d'un X% que digui la taula? Com t'ho valora un endocrí?
A veure, en principi estan indicats en gent que tingui, per exemple, no, un índex de massa corporal superior a 27, amb una circumferència de cintura doncs, elevada, no, que tingui una obesitat abdominal i que, a més, tingui alguna complicació d'aquesta obesitat. És a dir, que realment nosaltres prescrivim els fàrmacs no per estètica, no, sinó per millorar la salut d'aquella persona, per prevenir o millorar doncs, totes les complicacions associades.
Mm-hmm. Per tant, algú que digui, és que a mi em costa molt perquè tinc molta gana, em sobren només 10 quilets, aquesta persona no se li prescriurà un fàrmac.
Home, en principi, si realment no compleix aquests criteris, no se li hauria de prescriure, mm-hmm. perquè, com em deia en Pep, no, el que hem de fer és que fer canvis d'estil de vida, exercici, menjar millor, menys estrès, dormir millor, no? I això perquè és una cosa crònica. I si no, fem una dieta i després tornem a recuperar. Mm-hmm.
Ara et demanaré els efectes col·laterals o les complicacions al darrere de fer aquestes dietes miracle, aquestes dietes dràstiques, que tots dos heu convingut a que sí que funcionen, però després hem parlat només de l'efecte rebot en quant a quilos. Però, per exemple, la dieta keto. Sentim el tall número 2, Albert, si us plau, perquè el documental del 3CAT, en Francisco Tinaones, que l'hem sentit ara, el president de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició, donava també l'opinió sobre la dieta keto.
Y hemos visto que el ayuno intermitente a días alternos y la dieta cetogénica eran más eficaces en pérdida de peso que la dieta hipocalórica clásica, ¿no? La dieta cetogénica llevamos mucho tiempo, ¿no?, sabiendo que pueden ser útiles para perder peso. Hay que aplicarla a corto plazo. No puede ser un estilo de vida, porque obviamente estamos obviando alimentos tan importantes como pueden ser las frutas, como pueden ser las verduras, como pueden ser otros alimentos que hemos demostrado que tienen un efecto muy saludable.
Per tant, jo et pregunto, podria conviure el fet de fer una dieta cetogènica per fer una baixada dràstica de pes mentre fas aquesta reeducació alimentària que ens comentava el Pep?
A veure, realment sí, podíem fer una dieta cetogènica durant un petit curt període de temps, el que passa que després farem rebot o sí o sí, perquè a la que comencem a introduir hidrat de carboni farem rebot, és a dir, que el millor és fer el canvi d'estil de vida, sí que en algun cas esporàdic, sempre s'ha d'individualitzar, és a dir, que en algun cas doncs, sí que diries, bueno, doncs provi aquesta dieta cetogènica, però en general jo les desaconsellaria.
Quines complicacions pot haver-hi al darrere de mantenir una dieta cetogènica allargassat en el temps? Molts mesos.
Primer, que és molt complicat, perquè realment doncs, costa aquestes dietes, no? No menges pràcticament fruites ni verdures, no? I en el temps el que s'ha vist és que pot augmentar doncs, tema colesterol i inclús hi ha algun estudi que augmenta el risc cardiovascular, perquè mengem, clar, depèn de la dieta cetogènica, igual mengem molts processats, molts greixos saturats, no? Molta carn, i això doncs, sabem que a la llarga doncs, pot donar doncs, més càncer de colon, no? Més risc cardiovascular, etc. És a dir, que mantenir-lo durant molt de temps pot ser perjudicial.
Deixeu-me sumar un momentet a la conversa a l'Ari Grau. Ari, ets aquí, eh? Ari, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
L'Ari, després d'anys de lluita amb el sobrepès i la indústria alimentària, l'Ari va trobar una eina de salut en la dieta keto que segueix durant més de 6 anys. Fa 6 anys que segueixes aquesta dieta. Tu dius que aquesta dieta keto t'ha canviat la vida. Ara que senties aquestes possibles complicacions al darrere, que ens deia la doctora, sí. Tu n'eres conscient o ets conscient d'aquestes possibles afectacions a llarg termini?
Sí, sí, i tant. De fet, ara ja m'hi dedico professionalment, tinc una acadèmia amb nutricionistes, amb entrenadors personals, i tal qual també deia el Pep abans, no s'ha de veure això com un tema momentani, com una dieta restrictiva, sinó és un canvi d'hàbits. Llavors, jo dic que faig la keto des de fa 6 anys, no vol dir que estigui en cetosis des de fa 6 anys.
Ah,
és a dir,
amiga.
Jo vaig canviar hàbits i vaig començar a entendre el meu metabolisme, vaig començar a entendre el poder que té els greixos tan saturats i insaturats, de tot tipus, en el que dèiem abans la societat, que heu parlat molt dels GLP-1s, dels fàrmacs, de la leptina, de la grelina, s'ha parlat molt en tot el programa, i justament la keto ajuda molt en aquesta sensació de societat. Llavors, jo fa 6 anys que visc amb aquest canvi de xip, per dir-ho d'una manera, no vol dir que estigui al 100% dels dies amb cetosis.
D'acord, sí. O sigui, la keto admet algun tipus d'hidrats de carboni?
Sí, sí, ah. Sí, de fet, la keto permet molta verdura. La meitat d'un plat keto seria verd, és a dir, seria bròquil, seria carbassó, seria una escalivada, llavors una quarta part del plat seria, doncs, bé de proteïna, i l'altra quart del plat, que vindria a ser un 70-75% de les calories totals, seria de greix, doncs, alvocats, fruits secs, maionesa, allioli, oli d'oliva, tot això seria un plat keto.
I fruites, perquè has dit verdures, si fruites n'admet?
Fruites, el que intentem sempre és que els hidrats de carboni que escollim siguin de baix índex glucèmic. Per què? Perquè el que busquem és que no tinguem pics de glucosa o que no tinguem una glucosa molt elevada, doncs per evitar resistències a la insulina, diabetis, com també es parlava. Aleshores, si jo haig d'escollir els carbohidrats del dia, jo prefereixo que vinguin doncs, de la verdura. Sí que puc escollir un dia una fruita o puc menjar unes maduixes, uns gerds, que tenen poc sucre, per dir-ho d'una manera, però preferiré potser optar doncs, per unes bledes o un bròquil, perquè també m'aportarà fibra, m'aportarà tots aquests micronutrients i potser no m'aportarà tanta fructosa perquè no la necessito. Sí?
Per tant, pot ser que faci 6 anys que no menges, jo que sé, m'invento, eh? Ara em ve alguna fruita amb molt de sucre, el meló, no?
Oh, en algun estiu me'n menjo. I, de fet, dins del plantejament que fem a Academia Renace, que és el meu projecte, també ensenyem a la gent a entrar, a sortir de cetosis, a poder fer una low carb, que abans també l'heu mencionat.
Sí, és agafar el pec.
Sí, m'agradaria fer un apunt que s'ha mencionat low carb com si fos una baixa en calories i no és correcte. Una low carb és baixa en hidrats de carboni.
Ah, d'acord, he fet jo, he fet una mala traducció,
disculpa'm.
Sí, no passa
res, però preferia també fer l'apunt perquè quan parlem de calories, clar, les hipocalòriques, que són les típiques dietes de calaix, les de 1.200 calories que
m'ha donat l'endocrina tota la vida. Sí, aquella que treu el nutricionista, que obre el calaix,
ja
el té fet, Xavi, que això és una cosa habitual. Treu el calaix i t'encercla i et diu, veus, per exemple, pots menjar peixet a la planxa, que dius, no m'està solucionant
res. Això no m'agrada.
Digues, Ari, perdona.
No, cap problema. Doncs aquestes dietes hipocalòriques sí que són les que ens fan passar molta gana, les que realment ens posen en aquest estat d'alerta que també heu mencionat. En canvi, una keto, una low carb ben equilibrades, amb el seu greixet, la seva proteïna, la seva part de verd i amb les calories suficients que el nostre cos necessita a nivell metabòlic per estar vius, que és la TMB, que és la taxa metabòlica basal, això és una alimentació que es podria ser molt equilibrada com la que també ha fet l'aportació de la Núria, crec que és la noia que ha trucat, és molt semblant a l'alimentació que jo porto a dia d'avui, sí?
Clar, jo una cosa, Elisenda, jo vaig deixar la keto no perquè no m'anés bé, sinó per avorriment. Ara i tu ho saps, la vaig fer...
Ens coneixem.
No, 9 dies, eh? De fet, la vaig començar per ella. Vaig dir, va, ara, ho faig. I 9 dies, i el dia 10, quan em va enviar un missatge, diu, què tal, com va? I jo, aquell tallet de pa que em porta a la can, saps? Jo veia allà...
Et falta el sucar pa. Clar, et falta el sucar pa.
És que els que són panarres, costa tant. Per cert, si voleu trobar l'Ari, la trobareu a Acadèmia Renace. Allà trobareu a l'Ari Grau, que avui ens ha dedicat aquests minutets. Ari, em sap greu no tenir més minuts. Seguirem parlant d'això, aquí a La Solució. Una abraçada molt, molt grossa.
A vosaltres.
Fins ara. Adéu. Ara parlàvem d'aquests possibles perills. L'Ari jo crec que puntualitzava molt bé, no?, que ella entra i surt de cetosi, coneix molt bé el seu cos i coneix aquests processos. No sempre mantenir-se en cetosi durant no sé quants mesos, perquè bo no ha de ser. El 677-3877-19, Fran, et veig amb ganes de parlar.
Fixeu-vos de la importància també de les rutines, no? Abans el Pep deia que havia dinat abans d'arribar aquí, perquè doncs, no havia interioritzat encara el tema de la gana, però mira, la Montserrat comença a dinar quan la senyora Carot presenta el tema del dia.
Epa, t'acompanyo.
Aproximadament la 1:06. I acabo de dinar quan feu normalment la primera aturada per la publicitat. Perquè...
A 2:15.
El seu fill ha d'entrar i l'ha d'acompanyar i té un quart d'hora de desplaçament. Per tant, ara Montserrat ja no ens està sentit.
Està fent el cafetó.
O està fent in itinere, també. Però fixa't, aquesta és la rutina que té. Hi ha una persona que no vol que diguem el seu nom, però que diu que també està amb les injeccions des de fa un any i que està molt satisfet, aquesta persona. Diu, porto amb el nivell mínim des de l'inici, però ara sóc molt conscient del que menjo i quan ho menjo. Tenim una pregunta que fa el Francesc, que és: tinc entès que el 80% de vegades la sensació de gana simplement és set. És correcte, això?
Doctora, és set. Vaja, jo crec
home,
que no.
Home, potser el 80 és una mica...
Sí, jo no.
Jo tinc una cosa, jo tinc gana.
Jo. No.
Home.
Francesc, el
tens gana o tens set?
I a més, això, si mai has estat embarassada, saps quan és gana? Perquè aquella gana de l'embaràs dels 3 primers mesos és... o sigui, Mordor, aquell anell t'està cridant allà... I és gana. No, et donen aigua, dius...
Jo tinc una companya que em diu, tu vols saber si tens gana o no? Diu, què és el que no t'agrada? No sé, va, Pere Esquerdo, digue'm una cosa que no t'agradi.
És que m'agrada tot.
Hosti, tu, Elisenda, una cosa que no t'agradi.
El pebrot no m'apassiona.
Bé, doncs quan tens gana, et menjaries 2 pebrots?
Sí, molta
sí,
gana.
Sí, doncs tens gana.
M'encanta aquest mètode. M'encanta aquest mètode. Pere Esquerdo, vostè ha fet la paleodieta en algun moment?
Ah, d'aquestes de, sí. dels primitius.
L'explico? Sí. Això és la paleo, no dels primitius.
Avui jo m'he aixecat a dos quarts de set i he fet el meu got d'aigua de mar i després he fet el meu Prof Coffee. Això és un cafè energètic amb un bon tros de mantega, d'oli de coco, una bomba energètica increïble. El 70 o el 80% són proteïnes i greixos. L'altre 20% verdura i fruita de la nostra terra. La ingesta d'hidrats, sobretot fred, perquè l'almidó és més resistent, però jo sempre dic que és la DSP, dieta sense processats.
Dieta sense processats, això és el que diuen Salva Rojas, qui segueix aquest tipus de dieta, ho diu al 30 minuts.
Home, però ha dit aigua de mar.
Aigua de mar.
Jo l'aigua de mar només me'l poso pel nas quan estic encostipat o amb els fills.
I ja.
És allò, olorar una mica. Però veure-te-la, és que jo crec que vas directament
home,
al vàter.
Home, si vas a la Barceloneta, no és que no arribes ni al vàter, ja t'ho dic ara.
Que allò no és aigua de mar.
A veure, el que hem sentit del Salva Rojas, això de l'aigua de mar, perdoneu, no estem rient, del Salva, reiem del Xavi intentant ingerir aigua de mar. En Salva, què deia? La paleodieta, això de l'aigua de mar, després la DCP sense processats, jo aquí hi veig un punt a favor.
Bueno, realment nosaltres sempre recomanem que s'evitin tots els processats. Sí que és veritat, no? Els processats són dolentíssims a nivell de salut, a nivell de sobrepès. L'aigua de mar, doncs, evidentment, l'aigua de mar no és pel consum humà.
Gràcies. Ja ens pot...
I aquest 80% de proteïna? Que diu el 80% proteïna?
Realment, la dieta que explica és una mica una dieta keto, no? Una dieta keto molt hiperproteica, no? Molt greix, molta proteïna, molt poc hidrat de carboni. Això també és, primer, molt difícil de mantenir, després, molts greixos saturats. És a dir, això en un curt període de temps, a mi em sembla no saludable, sí que el dels no processats, perfecte, però la dieta que explica a mi em sembla poc saludable.
I això de tot fred? Perquè així el cos faci més esforç en cremar mentre no estàs menjant?
Realment no hi ha res demostrat.
No hi ha base científica.
No. Jo una vegada escoltant els programes d'en Pep, sí que és cert que jo no vaig a aquestes xarcuteries tan bones que tu vas,
no?
Perquè vaig a un lloc on ho agafes tot ràpid i tal. Però et vaig fer cas una cosa de dir, com a mínim mireu, vas dir, com a mínim mireu que tinguin més del 90%
de
proteïna de pernil.
Clar, no, és que, a veure, amb tot això del processat, moltes vegades la gent es liu una miqueta, no? Jo crec que una de les coses que hem de fer és, en lloc d'anar a un lloc on hi ha un fuet que agafes l'etiqueta aquella i que té més de 10 ingredients...
Quan hi ha és, dir, ja me la ves al taler.
A veure, tot això és molt relatiu, perquè, a veure, l'àcid cítric també és una E, saps què vull dir? El que passa que un fuet no ha de portar res més que sigui una part de magre de porc, una part de greix de porc, sal, pebre, i si m'apures, i el compres segons on, algun tipus de conservant amb molt poca quantitat. Un fuet no té per què portar lactoses, ni té per què portar no sé quantes coses que pot arribar a portar un fuet. Llavors, quan a mi em diuen, no, és que, clar, el fuet, no, clar, que jo no sé quin fuet et menges tu, saps què vull dir? O no sé, per exemple, l'altre dia amb una crema de verdures, no? O unes botifarres. Va ser molt divertit perquè m'envien una foto i botifarres sense gluten. I jo me'l miro i dic, bueno, m'estan prenguint el pèl, que és dir, les botifarres són sense gluten. No, és que resulta que hi ha moltes botifarres que porten gluten. Per què? Perquè per no posar-hi carn, que és la que val calés...
Aglutinen doncs, amb una altra cosa.
I posen algun altre tipus, diguem-ne, d'hidrat de carboni, saps? O de
farina. Per això ens hem d'assegurar, que és el que tu deies, vés a la carnisseria que diguis, no, és que les hamburgueses les hem fetes aquí.
Clar.
No anar a aquells llocs tan ràpids que després et colen... el gluten et surt per les orelles. Saps què vull dir, Xavi?
T'explico un altre.
Va.
La dieta del làser...
Com?
Hem de fer un recull de les dietes d'en Xavi.
Làser per l'orella. Però jo crec que m'ho vaig creure tant que em vaig aprimar.
Sí, que t'apuntaven amb una llinterna a l'orella.
És això, eh? I el tio apretava, jo li deia, el primer dia, la primera setmana li vaig dir, jo no noto res. I el tio va apretar més. Ara sí.
M'està cremant l'orella.
Sí, no sé si això és perquè calmava l'ansietat o què, l'acupuntura a vegades es combina, no? Amb la dieta...
Sí,
l'acupuntura sí, el làser.
Bueno, era làser acupuntura.
Ah, val, l'acupuntor.
Bé, l'acupuntura, doncs, com una tècnica, no? Una medicina complementària, no? Jo crec que pot anar molt bé, no? Amb certes persones, depèn de... També individualitzant.
Deixeu-me rebre la trucada d'en Salvador, que té una consulta per tu, Clara. Salvador, bon dia.
Bon dia.
Et demano brevetat, Salvador, que estem a punt d'acabar. Fot-li.
Sí, no, jo fa 5 mesos que estic amb això del Wegovy, ja vaig, perquè fa el mes passat ja va ser la de Nil, i noi, no perdo pes. Sí que és veritat, menjo poc, mengem sa, en general, no mengem processats i d'això. No sé si pot ser perquè és veritat que sí que potser doncs, cau una ampolla de vi al dia entre l'esmorzar, el dinar i el sopar i tal. No sé si l'alcohol doncs, pot fer que em bloquegi una mica el fet de primar.
A veure, mira, arran del testimoni del Salvador, el famós alcohol i les calories buides. Una ampolla de vi ens parla. I després et faria una segona pregunta. Pot ser que realment hi hagi cossos que facin resistència a la pèrdua de pes? Salvador, et responc en antena.
Perfecte, gràcies.
Gràcies, bonic. Mata. Fins ara. Adéu.
Doncs bé, sí que és veritat que l'alcohol són calories buides, no? Per cada 10 grams són 7 quilocalories, no? Llavors, a més, l'alcohol té una cosa que és que fa que el greix es dipositi entre els òrgans i llavors fa que el greix vagi a la panxa, això fa que tingui més risc doncs, de resistència a la insulina, etc. És a dir, que l'alcohol, quan menys, millor. Al final és molt social, però és un tòxic per nosaltres.
Per tant, podria ser aquesta la resposta al que li està passant al Salvador?
En gran part, sí.
Segur.
Prou alcohol.
Prou alcohol.
Cava Pinky.
Ui, no, hem de fer una publicitat,
això porta molt sucre.
Que té molt sucre.
Sí. Re, aigua,
és que no tens solució.
De mar.
Aigua amb gas, sí.
Aigua amb gas, sí.
Ah, perquè de vegades diuen que els gasos tampoc no...
No, cap problema.
Que t'inflen i després de bufar molt fort.
No, mira, tot és aire que
si
porto.
Si vols fer un divertimento, una copeta de kombucha bona.
Estira amb el dintiburàs.
Bé, sí, tant.
Kombucha bé.
Sí, bé, perfecte.
Deixeu-me fer l'últim tall de la publicitat i a la tornada a veure si en Xavi ens dona alguna altra dieta que hagi seguit. Déu-n'hi-do, eh? Ja us quedeu amb el consell, eh? Reeducació alimentària. Ho dic perquè no escolteu el Xavi.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2 minutets i posarem punt i final avui a la solució. Avui hem parlat de dietes miracle. Funcionen? Sí, funcionen, però hi ha efectes secundaris, hi ha complicacions al darrere. El dejuni intermitent, així, molt breument et demanaré, Clara, quines són aquestes complicacions que pot haver-hi darrere d'un dejuni exagerat?
Home, un dejuni exagerat, al final, vull dir, pot tenir... Depèn, no?, de les calories que consumeixis i de si no ho fas controlat mèdicament, doncs pot portar a una desnutrició, a tenir dèficits vitamínics o minerals. Ara, si fas un dejuni intermitent controlat i bueno, ben controlat, doncs pot ser saludable.
Controlat, Xavi.
Controlat. Jo he fet aquest, eh? Des de les 11 de la nit fins les 2 del migdia de l'endemà, 13 hores. Mm-hmm. Però després passa el que passa, que quan ho deixes...
Et despertes a les 3 del matí a menjar com una ratiula, no? Avui hem parlat de dietes miracle, ho hem fet amb en Xavi Pérez Esquerdo, ara el sentia col·laborador de la tarda. Gràcies, Xavi, per haver vingut. Amb la Clara Joaquín, endocrina dels germans Trias i Pujol, també participant en aquest 30 minuts. La Clara, que ens ha acompanyat i ens ha donat totes les explicacions que necessitàvem avui. Gràcies, Clara.
Moltes gràcies.
I ho hem fet també amb en Pep Noguer, el company de Catalunya Ràdio de la Font de Pep. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Quedem un dia per dinar, no?
Va, sí, vinga. Ara, serà divertit.
La keto.
He portat la carmanyola, eh?
Què hi ha a la carmanyola?
Mandonguilles i patata.
Patata.
Sí. Vol?
Veus, és de baixar carbohidrats aquí. No, doctora?
Fran Domènech, gràcies, estimat.
Gràcies a tu, fins demà.
Ens tornem a sentir demà aquí a La Solució fins que se'ns acabin les respostes. Demà amb la Marta Pérez Verge parlem de refranys i animals.